Cel obert a la cultura. Ràdio 4.
Molt bon vespre, què tal? Ja hi tornem a ser un dia més, una edició més del Cel obert a la cultura, en aquest dimarts, en què us oferirem tot això.
Cel obert a la cultura. Amb Agnès Batlle.
Avui sabrem a l'estudi a un dels grans del teatre i el cinema, no només català, sinó també a nivell de tot l'estat espanyol. És Lluís Homar. Ell acaba d'estrenar minissèrie a Televisió Espanyola, té a punt d'estrenar al cinema una superproducció dirigida per Guillermo del Toro i coprotagonitzada amb Belén Rueda. I a més, té altres projectes entre mans que ens detallarà a la segona part del programa. Coneixerem també la programació de la 30a Fira de Tàrrega, que avui s'ha presentat, i conversarem amb l'escriptor colombià fincat a casa nostra, Juan Gabriel Vázquez. Tot això i més ho encetem ara mateix amb l'Irene Moreno als controls de so, escoltant, com sempre ens agrada fer, a qui serà el protagonista aquest vespre en algun escenari de la ciutat.
Sale por la tele vacilando con tu forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando con tu forma de actuar.
Los Delincuentes tornen a Barcelona aquesta nit acompanyats de l'editor i germà de qui fou membre fundador i cantant del grup, Migue Benítez. Després de publicar els dos primers discos de Los Delincuentes, Migue va començar a treballar en un triple disc en solitari que es trobava en la recta final de la seva composició quan va morir el 2004. Precisament avui, la banda presenta a la Sala 3 de Rasmatàs el disc llibre pòstum de Migue Benítez, de títol Cómo apretar los dientes, que recupera 20 noves cançons de Migue d'aquell projecte inacabat i les seves millors poesies inèdites. El concert començarà a les 10 i després oferiran una xerrada col·loqui, vídeos inèdits i interpretaran en versió acústica alguns dels èxits del grup. Canviem d'estil i de disciplina també. La bailaora Cristina Hoyos estrenarà demà passat el nou escenari Artèria Paral·lel Poema del Cante Hondo en el Café de Chinitas, de Federico García Lorca. L'espectacle de ball flamenc està dirigit per José Carlos Plaza i la coreografia és de la mateixa Hoyos. El perquè de la tria d'aquest poema del Cante Hondo de Lorca és perquè és més alegre i animat. Ella mateixa ens ho explica.
Queríamos algo que fuera alegre, que no fuera todo triste, porque hacer la Bernarda, Alba, hacer bodas de sangre, todo esto pues es mucho más serio. Y en los momentos que estamos yo creo que hay que hacer algo un poquito más alegre. Pero está mezclado, por eso elegimos Poema del Cante Hondo, que es donde está la segrilla, la soleá, donde está la petenera, donde está la saeta, que son temas muy profundos, unas letras maravillosas, pero después está acompañado del Café de Chinita, que todo es mucho más alegre.
16 ballarins l'acompanyen a escena, també 6 músics que posaran ritme al poema de la seguiria. Hoyos ha confessat en la presentació que ha fet aquest migdia a l'Artèria Paral·lel que s'anirà acomiadant dels escenaris molt lentament.
El Café de Chinita está hecho de muchas piezas populares. Hago el sorongo, bailo las sevillanas, hago un poquito, bueno, un poquito. Soy una señora, digamos, una señora que está casi siempre en el escenario, una señora ya mayorcita, de estas que están en el café de toda la vida, con sus cartas y, bueno, y hago un numerito porque yo siempre he dicho que me voy a retirar despacito y a compás. Quiero decir, que el ballet coja la relevancia que yo quiero que tenga y que yo baile cada vez menos, que sean los jóvenes los que participen mucho más que yo.
L'espectacle de Cristina Hoyos es podrà veure a l'Artèria Paral·lel fins al 4 de juliol.
Paraula de reporter.
I us ho dèiem a l'inici, aquest matí s'ha presentat també la 30a Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, que enguany programarà 80 espectacles. Tindrà Irlanda com a país convidat i se celebrarà del 9 al 12 de setembre. Un aniversari, aquest 30è d'enguany, que ja ha dit el seu director Jordi Colomines, que celebraran de manera continguda. De les perles que podrem trobar al programa d'enguany, ens ho resumeix tot seguit qui ha assistit a la roda de premsa de presentació d'aquest matí, la Montse Soto.
La companyia Voilà Project obrirà el proper 9 de setembre a la Fira de Tàrrega 2010 amb una proposta multidisciplinar que combinarà dansa aèria i els efectes òptics. D'aquí el seu títol, Moiré, o el que és el mateix, l'efecte de moviment que en televisió pot arribar a provocar un estampat de ratlles amb una trama molt fina. Jordi Colomines, director de la Fira de Tàrrega.
Ens fa molta il·lusió poder presentar Moiré, aquest espectacle de la de Voilà Project, companyia d'origen argentí afincada a Alacant en els darrers anys, una iniciativa que va de la productora catalana Free Art i que va força contracorrent. En un moment en què veiem com es van reduint les companyies i com es van simplificant la complexitat dels espectacles, penseu que aquest és un espectacle de gran format, una grua de la que penja una estructura visualment molt potent i de la que pengen també 12 acròbates, un espectacle pensat perquè el vegin milers d'espectadors, perquè el gaudeixin milers d'espectadors, un espectacle amb música en directe.
Moiré serà una estrena absoluta que encendrà el foc d'una 30a edició de la Fira de Tàrrega, que ens obrirà una finestra a les creacions irlandeses, entre elles l'espectacle de la Dance Theatre Ireland fet a partir de peces de grans dimensions de Lego, titulat Block Party, però també Hang On, de Fidget Feet, un muntatge molt tècnic basat en dansa aèria, i Tumble Circus, amb Up Above, un muntatge antològic que recull els millors moments de la trajectòria d'aquesta companyia de circ de carrer amb 10 anys de vida.
Seguint la tònica dels darrers anys en què hem tingut doncs, un país que venia a presentar-nos una mica la seva realitat pel que fa a les arts escèniques, pel que fa al teatre de carrer, aquest any doncs, hem fet tractes, diguem-ne, amb Irlanda, que a part de portar a Tàrrega un grup de professionals que vindran a conèixer i a intercanviar experiències amb els professionals d'aquest país, doncs em queda reflectida en tres espectacles que hi ha dins de la programació. Sobretot un de la Dance Ireland Theatre, una companyia institucional que presenta un espectacle de carrer molt lúdic, molt festiu, molt diferent.
Però aquesta edició de la Fira de Tàrrega mostrarà també el resultat del laboratori de creació on enguany ha participat la companyia Kamchatka, que presentarà Habitaclium a l'antiga fàbrica de Caltrapat. També el creador holandès Jetse Batelan, que oferirà un muntatge en clau metafòrica sota el nom de Broedes, i els valencians Pont Flotant, que participaran a Tàrrega amb Exercicis d'amor, un espectacle sobre les relacions humanes que ja hem vist al Museu Picasso de Barcelona i que inclou atenció, l'elaboració i la degustació d'una paella pel públic. Tot i assolir els 30 anys de vida, la celebració, però, serà moderada, ens ho explica Jordi Colomines, director del certamen.
No farem res d'especial, vam fer ja una gran festa, festa grossa, doncs, com vam fer el 25è aniversari, i el que sí que fem és insistir doncs, una mica en les línies d'aquests darrers anys. Prioritat als espectacles de carrer, als espectacles pensats doncs, per espais no convencionals, una 80 d'espectacles en la programació, 60 dins la programació oficial, que inclouen una mica de tots els llenguatges artístics.
Toni Mira amb Esperant l'inesperat, un cara a cara amb Claire Ducré, Egos Teatre amb el musical La casa sota la sorra de Joaquim Carbó, El silenci és or, un espectacle fet a partir de textos de peles mestres que seran representats com a monòlegs per actors com Jordi Boixaderes i Lluís Soler. Són altres cites imprescindibles 100% catalanes que ens proposa Tàrrega, que no ha vist el seu pressupost enguany afectat per la crisi. I és que es manté en el 1.400.000 euros, sumant dos escenaris als ja existents, un d'ells la Nacional 2, convertida en un gran passeig per a vianants. Això sí, hi ha una especificitat d'aquesta edició, i és el circ.
Sempre hem tingut a Tàrrega una presència important del món del circ. El món del circ és conviu, està molt proper doncs, a la Fira de Tàrrega, molt proper als llenguatges de carrer, els llenguatges més visuals. Però aquest any jo crec que és especial destacar-ho perquè tenim circ de diferents procedències, circ català, circ que ve de la resta d'Espanya, circ internacional, circ presentat en diferents espais, o circ de sala, circ de carrer, circ també en carpa, tenim la carpa de la companyia Circo Oxidado, companyia catalana, i també circ amb tots els matisos i totes les variants.
Circ contemporani Bové amb Res de Res i versió àcida amb Memòria d'Arissó, interpretada per la ballarina Marta Carrasco, una apologia de la creativitat com a motor de canvi, així com la companyia polonesa Teatre Strefa Sisi amb Salt Mortal, completen una edició de Tàrrega 2010 que se celebrarà del 9 al 12 de setembre.
Això pel que fa a la Fira de Tàrrega d'aquest any. Més a prop tenim la xerrada que demà proposa la Casa Amèrica de Catalunya. Com viuen l'ofici d'escriptor els autors llatinoamericans? Responent a aquesta pregunta, s'obre demà al vespre a la Casa Amèrica de Catalunya el cicle L'ofici d'escriptor, on José Antonio de Orí conversarà amb diversos autors llatinoamericans residents a Barcelona sobre el seu ofici d'escriure, les seves pràctiques literàries, el mètode de construcció de les seves obres i les seves lectures de capçalera. En aquesta primera edició del cicle, el protagonista és l'escriptor colombià Juan Gabriel Vázquez. Senyor Vázquez, molt bon vespre.
Hola, buenas noches.
Vostè obre el cicle L'ofici d'escriptor. Com se l'ha estructurat aquest cicle? Com serà?
Pues la verdad es que es una iniciativa en la que voy a tomar parte más bien pasiva, hoy conversando con José Antonio de Ori sobre mi propia experiencia, y luego será él quien tenga una serie de conversaciones con otros latinoamericanos residentes en Barcelona, me parece, en su mayoría. Y por supuesto que yo iré a esas conversaciones porque me interesa también saber cómo trabaja la competencia.
Com és això d'escriure fora de la terra d'un mateix? Per una banda, suposo que hi ha més referents, però no sé si per una altra potser costa més obrir-se camí.
Pues sí que cuesta tal vez un poco más, pero lo que sucede es que parte de todo esto, por lo menos en mi caso, tiene mucho que ver con una larga tradición de escritores latinoamericanos que van fuera para escribir curiosa y paradójicamente sobre sus propios países. Y entre todos los destinos que los latinoamericanos han escogido, pues digamos que está ese gran mito de París en los años 60 y todo esto, pero Barcelona es muy importante también. Barcelona durante los años 70 fue un lugar de acogida de lo que en ese momento ya se llamaba el boom latinoamericano. Y yo siempre tuve la idea en un momento en mi vida en que pues tenía que escoger dónde quería instalarme. Tuve la idea de que Barcelona sería un buen lugar para hacerlo, por esa relación histórica, digamos, de amistad que hay entre la ciudad, su industria editorial y los escritores latinoamericanos como Vargas Llosa, García Márquez, José Donoso, Bryce Echenique, etc. Y la verdad es que ha sido así. Digamos que esa apuesta privada que yo hice ha resultado bastante bien.
Vostè tenia clar que volia començar a expandir la seva obra i a treballar des de fora a l'estranger, o com va ser que decidís marxar del seu Colòmbia natal?
Tenía claro que tenía que ser fuera de mi tierra natal, sí. Esto es inexplicable, desde luego. Está lleno de consideraciones abstractas, pero yo ahora creo que no hubiera podido escribir los libros que he escrito si me hubiera quedado dentro de Colombia. Y de hecho, he llegado a comprender que si he llegado a escribir sobre Colombia ha sido precisamente por haber ganado esa distancia, porque mis primeros libros no tienen nada que ver con Colombia. Mi primer libro, más o menos serio, es un libro de cuentos que sucede en Francia y en Bélgica, los países donde he vivido. Y a mí me costó muchos años de alejamiento de Colombia comprender que a pesar de no entender mi país, podía escribir sobre mi país. Lo que me sucedió fue que al principio no escribía sobre Colombia porque sentía que no entendía mi país, que no entendía su historia, su política, etcétera. Y me costó varios años de vida en el extranjero entender que esa precisamente es la razón por la que tengo que escribir sobre Colombia y por la que puedo escribir sobre Colombia, que no lo entiendo. Y mis novelas se han vuelto desde ese momento una herramienta de comprensión, una herramienta de investigación y de i de comprensió de mi país.
De buscar aquells perquès, no?, que potser des d'allà potser no es tenen. Juan Gabriel Vázquez és autor de novel·les com Història secreta de Costaguana i Los informantes, el llibre de contes Los amantes de todos los santos, del títol d'assaig també El arte de la distorsión i d'una breu biografia de Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte. És a més traductor i col·laborador habitual de nombrosos diaris a Espanya i a l'Amèrica Llatina. Parlem ara sí de les obres del que es desgranarà a partir de demà al vespre a la Casa Amèrica de Catalunya. Quina és la seva tècnica personal a l'hora d'escriure?
Pues esto cambia con cada novela y esto es un poco la, digamos, el rasgo más cruel del oficio de escritor, es que uno nunca llega a beneficiarse de lo que ya ha hecho. No, digamos que quien hace sillas o un ingeniero o un abogado van ganando en experiencia con los años, y esa experiencia les sirve para que las cosas vayan siendo cada vez más fáciles, supongo, o se hagan de manera más natural. Para un novelista, en mi experiencia por lo menos, eso no funciona así, porque cada libro, si uno se lo plantea de una manera relativamente seria, digamos, no como una fórmula de superventas, cada libro viene con su propio manual de instrucciones. Cada libro exige que sea escrito de una manera absolutamente distinta. Y la labor del escritor es encontrar esa manera. Entonces es algo que cambia con cada libro. Mi primera novela seria, digamos, que es Los informantes, nació de una conversación con una mujer que yo tuve en el 99 y una mujer alemana judía que llegó a Colombia en el 38. Y que me contó su historia, y entonces el proceso de escritura de la novela fue averiguar todo lo que pudiera alrededor de esa historia, de cómo se vivió la Segunda Guerra en Colombia, a través de entrevistas con los testigos, a través de investigación en bibliotecas, y alrededor de todo eso armar la ficción. En la otra, en Historia secreta de Costaguana, pues los testigos ya no estaban, porque la novela tiene lugar en el siglo XIX, entonces fue una construcción absolutamente imaginativa, digamos, donde las licencias que yo me doy como novelista de distorsionar la historia conocida de Colombia para tratar de darle otro punto de vista, tratar de llegar a verdades distintas, las licencias son muchas. Entonces hay, por un lado, una novela muy apegada a la realidad, a los testigos, a las entrevistas directas, y por otra, un vuelo absolutamente imaginativo, digamos, para llegar a otro lugar con otras intenciones.
Una de les fonts que veu, ja ens ho ha dit, és el seu Colòmbia natal, esbrinar aquests perquès, però quins altres temes mouen a Juan Gabriel Vázquez?
Pues Colòmbia és más una obsesión, digamos. Mi país está lleno de lugares oscuros que yo intento explorar en mis ficciones. Pero cuando pienso en temas y cuando tengo que hablar de temas, mis novelas suelen interesarse mucho por el pasado, por el pasado individual, íntimo de los protagonistas, cómo eso nos pesa, cómo eso nos condiciona, y por el pasado colectivo, el papel de la historia en nuestras vidas privadas, el papel de la historia colombiana en la producción de lo que hoy sucede en Colombia.
Parlant de Colòmbia, aquest país està prenent aquesta setmana cert protagonisme a la ciutat perquè ahir es va inaugurar l'exposició Colòmbia vista i sentida. Són 40 imatges de gran format que posen les diverses cares d'un país tropical com aquest que s'ha convertit en destinació turística mundial. Una mostra que, per cert, si us interessa, la podreu veure al Museu Etnològic de Barcelona fins l'11 de juliol. De moment, tenim aquest cicle, l'ofici d'escriptor, que s'enceta a partir de demà al vespre a les 8 a la Casa Amèrica de Catalunya i que obrirà aquest home, l'escriptor colombià Juan Gabriel Vázquez, afincat a Barcelona i que doncs intenta expandir la seva obra des de casa nostra. Senyor Vázquez, moltíssimes gràcies. Gràcies i molt bon vespre.
Gràcies a vostès.
Entrem en aquesta plataforma que sovint ens permet conèixer nous artistes que s'afinquen a casa nostra i que d'alguna manera o altra doncs, explaien el seu art en alguna de les manifestacions que cada setmana anem coneixent aquí en aquesta finestra que ens obre habitualment la Leo Garriga. Leo, molt bona nit.
Molt bona nit, Agnès. Doncs sí, avui en concret no coneixem a un artista de fora, sinó coneixem a una sala que obre les seves portes a molts artistes. Ens volem endinsar en una casa en concret. Hem pujat a un principal, al carrer de la llibreteria, el número 7, a Barcelona, i allà hem conegut l'espai MX1010, una sala d'art contemporani sorprenent i curiosa, comissariada i comandada per la Nora Ancarola i la Marga Ximénez, dues artistes interessades en donar a conèixer l'art més curiós i eclèctic que us pugueu imaginar. Un espai que va començar el seu camí fa una mica més de 10 anys per una inquietud que tenia la Marga en relació a la seva obra i l'art contemporani a Catalunya.
L'espai aquest comença a obrir-se amb la idea de fer una exposició internacional de petit format. Ho inicio realment jo perquè estic connectada a través de la meva activitat com a artista en el món del camp tèxtil. Tinc una idea de fer una exposició d'art contemporani tèxtil que jo creia que aquí no es donava. Inicio això, però al cap de pocs mesos, perquè encara no s'havia inaugurat, em trobo amb la Nora, parlem i s'incorpora, o sigui que tot és com molt immediat. I s'inicia així, amb una exposició d'aquestes de petit format internacional.
Una exposició, aquesta de petit format, que s'ha anat repetint any rere any i que s'ha convertit en una mostra d'art molt conceptual i que té molta repercussió i renom internacional. D'aquesta exposició editen un catàleg i en ella participa gent de tota mena de disciplines i d'arreu del planeta. En aquesta exposició s'han incorporat, sobretot, la tecnologia i molts nous materials, ja no tèxtils, sinó, tal i com ens va explicar la Nora, materials no nobles.
El procés d'aquesta incorporació de tot el tema més conceptual, de les tecnologies incorporades a aquest material no noble, i a partir d'ahir ha donat una hibridació una mica especial, no? Que és el que és la galeria nostra, és un material híbrid total, no?
La galeria, que recordem, és un pis en el que trobem instal·lacions i peces i vídeos a totes les sales i les habitacions. I també a la cuina, que es diu la cuina de l'Àngel, i al bany. Al bany pots veure
també?
Vídeos. Sí, sí.
Ah, sí.
Te sentes i veus vídeos en petit format. Recordem que tot, segons el tamany de la sala, diguéssim, adequen. Elles participen molt amb el Festival Loop, com a lloc on es poden veure aquests vídeos que el Festival Loop ja ho fa, això, no? De buscar sales o llocs estranys o diferents per exposar. Bé, doncs aquest pis, que va passar de cop i volta de ser un magatzem de les obres de la Marga a ser un lloc d'exposició d'art contemporani.
La idea nostra era incorporar tots els conceptes nous de l'art contemporani amb tècniques, amb totes les possibilitats, és a dir, amb tècniques antigues, noves, considerades artesanals o no artesanals. Aquests conceptes contraposats que havia en el debat dels 70 a nosaltres no ens interessen en absolut com a debat, perquè pensem que és una cosa absolutament ja traspassada. I això, aquesta hibridació, aquesta multidisciplinarietat que és el món actual és el que ens interessa, no? Però sense aquest papanatisme de lo que és antic i de lo que és modern. Això per nosaltres és molt, molt important.
Una sala en la que es mescla tot i que, més que una sala, tal i com elles ens van dir, és un laboratori d'art.
Aquí sempre hi haurà material sensible, diguem, per dir d'alguna manera. És a dir, material sensible no en el sentit tradicional que es diu de la paraula, però sí un material en el que no estan determinats les coses o determinades les coses com creiem. És a dir, no hi haurà una exposició només de pintura, una exposició només de vídeo, només hi haurà barreges. O sigui, trobareu sempre coses multidisciplinars, amb també artistes provenent de diferents llocs, o sigui, artistes de diferents edats, artistes de diferents procedències, tant dones com a homes, o sigui, sempre hi haurà una barreja de coses. Això no vol dir que nosaltres creiem que es pot exposar i exposem qualsevol cosa, al contrari, nosaltres fem selecció del que exposem, però sempre amb aquesta ideologia.
Com pots comprovar, és un lloc on pots trobar de tot, però això sí, ben seleccionat, eh? Un espai en el que es barregen també els conceptes d'allò públic amb allò privat. Recordem que és un pis de debò, amb les habitacions conservades com a pis. Aquest tema, el de l'espai privat i el públic, elles l'han treballat molt intensament en una trilogia que la darrera exposició d'aquesta trilogia la van presentar al Centre d'Art Santa Mònica. I com que ja s'han convertit en unes expertes, també les conviden a congressos per parlar del tema.
Ara nosaltres intervendrem en un congrés que es farà a València al mes de novembre, que es diu Dona i Tecnologia, i explicarem una mica tot el nostre projecte com a galeristes d'alguna manera i com a artistes des de la trilogia. I justament la tecnologia ha posat també en discussió i en debat tot aquest tema de la privacitat i què és privat i què no ho és, no?
Elles, ja ho veus, estan molt interessades en aquest tema, però estan interessades en moltes coses. Són unes dones que no paren. Fan coses per separat, com a artistes, però el gruix del seu treball és el relacionat amb la sala del carrer Llibreteria. També han posat en marxa un editorial amb la mateixa filosofia de la sala, un editorial de peces d'art en format de llibre que ja té 3 col·leccions i que va estar present el passat mes d'abril a la mostra Arts Libris.
La primera es diu Atenea, que va ser la primeríssima col·lecció que va sortir amb un llibre que es deia Minerva, de la Marga com a artista i que treballava les imatges, i l'Antoni Clapés els textos, que van treballar conjuntament, o al principi fins i tot vas crear les imatges i després els textos, no? O sí, a la vegada. Després hi ha una segona col·lecció que es diu Babau, que és una col·lecció que també té un DVD amb imatges i la veu de l'artista, del poeta, que llegeix els poemes amb la seva veu directament. I després ja ara tenim una tercera col·lecció que es diu Plec, que és una col·lecció que hem donat un full molt llarg a 25 artistes i cadascú d'ells han fet un llibre amb aquest full. I ara nosaltres estem editant poquet a poquet 25 llibres d'aquests 25 artistes, però és un petit llibre, diguem, és un llibre objecte normalment.
Com pots veure, sempre fan coses interessants i moltes vegades, perquè elles això ho volen mantenir, relacionant text i imatge. Per això, a més de l'editorial, a les mostres que tenen a la sala es poden veure exposicions, gravats, vídeos, presentacions de llibres, lectures de poesia i moltes més coses. La veritat és que és un no parar, eh? Elles ens deien que era una llàstima que l'any tingués només 12 mesos perquè hi havia tants grans artistes i tan poc temps per exposar-los que no sabien ben bé com fer-ho. L'exposició de petit format, aquesta amb la que van obrir i que van repetint cada any, tancava avui mateix, a dia d'avui tancava, o sigui que aquesta no la podreu veure, però en tenen 2 preparades per aquests propers mesos.
Una exposició del Benet Rossell, que ara està, com ha dit la Nora abans, exposant al MACBA, i nosaltres volíem precisament aprofitar aquesta conjuntura per poder mostrar aquí una faceta de l'obra del Benet que no es mostra al MACBA, no? Que és tot el tema que es relaciona amb les edicions, però edicions d'una manera ampla, edicions de llibres d'artista, edicions de llibres de poesia, edicions de vídeo, edicions d'una manera molt ampla, no? Però tot el tema d'edicions. Això s'inaugurarà el dia 22 i estarà fins al setembre. I després tindrem una exposició on es recollirà també tota l'obra de l'escriptor i poeta Carles Agmor, i juntament també amb altres artistes que participaran, i aquesta ja es farà fins a final d'any. Al setembre acabarà la del Benet Rossell i l'altra començarà a l'octubre.
Com pots veure, 2 exposicions més que interessants que la gent podrà trobar si va al carrer de la Llibreteria número 7, això sí, a les tardes. I si algú vol anar al matí, doncs les truca i elles obren les portes també.
Un nou espai expositiu, clar que sí, perquè d'aquests grans museus també se'n deriven petits llogarrets que a vegades doncs hem de descobrir i els hem de conèixer per descobrir que aquestes sales doncs també exposen art.
Ens va fer una proposta més que interessant que la veritat és que ens ho hauríem de plantejar, que és investigar, perquè ens va dir que hi havia moltes més sales d'aquestes de les que ens podem imaginar, a primeres plantes o a pisos, que potser doncs, la gent no les coneix i que són molt interessants de veure.
Que no saps què fer? En comptes de llogar el teu pis a estrangers, si fas una galeria d'art.
Veus?
No? Ja està. Gràcies, Leo. Bona nit.
Bona nit.
Arribem al butlletí de notícies i després tornem, no hi faltin.